Un dilluns a més rebem els núvols al Sant Cugat a fons. Avui la Irene i el Guillem són els núvols que ens acompanyen en aquest espai que us acompanyarà els pròxims minuts. Els saludem.
Hola.
Irene, bon dia. Guillem, bon
Hola,
dia.
Hola, molt bon dia.
5 cèntims del contingut del programa d'avui.
Doncs avui us portem un fenomen relacionat amb YouTube, us portem com sempre el més sonat a les xarxes que van carregades aquesta setmana i també recomanacions de pel·lícules, sèries i llibres, i etc. pel vostre temps lliure.
Doncs de seguida coneixem el fenomen d'avui.
Bones núvols, avui us portem un fenomen relacionat amb el món de YouTube, que suposo que tots n'esteu al corrent. És un noi de 16 anys que penja vídeos al YouTube i des de fa més d'un any el seu canal anomenat Hey Iker i que, per tant, ja és tot un youtuber, com diem nosaltres. Donem la benvinguda a Iker Manchado.
Bon dia.
Bona, Iker. Com va sorgir la idea de crear un canal de YouTube i penjar-hi vídeos?
Doncs jo YouTube el veia des de feia temps i veia que la gent s'ho passava bé, posava vídeos, tenien... pues, bastants espectadors que els agraven allò que feien i vaig decidir jo un dia perquè no poder fer-ho jo i ensenyar a la gent els meus vídeos que jo faig i poder-se divertir a través de mi. I vaig decidir i em vaig posar mans a l'obra, ho vaig buscar, vaig crear el canal, vaig buscar com fer, com editar vídeos, quins programes per editar vídeos, i ho vaig buscar i vaig posar-m'hi.
I de quina temàtica són els teus vídeos? I de fet, com esculls la temàtica de cada vídeo?
Doncs normalment faig vídeos que puguin fer riure la gent, que s'ho passin bé, que siguin entretinguts, i normalment pujo challenge, tags, etc. Els vídeos així que tenen com més diversió, que no siguin tan avorrits.
I per tant, la temàtica, a vegades hi ha gent del món de YouTube que ho fa segons suggerències dels seguidors o tu l'esculls particularment?
Bueno, si em demanen que faci algun vídeo, jo l'intento fer, tot i que a mi m'agradi que vegi que el puc portar a terme, i després pues, també coses que jo escullo i que pues, amb altres youtubers m'inspiro i dic, pues, puc fer aquest tal vídeo, aquest altre, i m'agrada.
Ara ens podries explicar, ens podries fer 5 cèntims de què consisteixen els vídeos dels tags que has mencionat abans?
Doncs normalment els tags solen ser com vídeos amb preguntes, que per exemple són 5-10 preguntes i tu les has de respondre i... sobre el tag que vagi.
I per exemple, quins tags has fet fins ara?
Vaig fer el tag del reggaeton, que aquest és el que ha tingut més èxit dels tags. Després també, bueno, no he fet molts tags, però també he fet el tag de... no me'n recordo molt bé, però fa temps que vaig pujar. No pujo molts tags, però sí que alguns pujo, però no tants.
Però expliqueu una mica com funciona això, eh? Perquè jo vaig una mica perduda.
Ah, clar, és que els joves sabem què són els tags.
Clar, jo és que no m'ho imagino. M'heu d'explicar... No sé res, eh? No vale. Sé com funciona.
Doncs és un vídeo que normalment es fan com preguntes a les quals has de respondre i, per exemple, us poso l'exemple del tag reggaeton, que constava de preguntes de la música del gènere del reggaeton i tu les havies de respondre i és així. Per exemple, alguna pregunta és quina és la teva cançó que has preferida al reggaeton i jo pues, la contestes amb la teva cançó i poses un trosset de la cançó perquè la gent la pugui escoltar i si li agrada, pues...
Però les preguntes te les fan...
Sí, són vídeos que te les fan o que tu te les pots fer tu mateix i contestar-les. Però aquest vídeo, per exemple, em vaig inspirar un altre youtuber.
Mm-hmm. I quan dura el procés de producció un vídeo? Des que tens la idea, l'edites i finalment el publiques?
Normalment, jo és el que és tindre guió, només m'apunto les idees, les principals. Si és un vídeo com, per exemple, el tag, m'apunto les preguntes i la resposta que diré. I si és un vídeo més d'esto, normalment no preparo molt els guions, com he dit, i pues, me'ls preparo. Penso la idea, em passo a gravar, que pot trigar durant mitja hora aproximadament, entre escenes que he d'eliminar i tal, i després el que és editar, que editar sí que costa molt més, són doncs 3-4 hores per vídeo.
Uf. I retalles retalles molt de la quantitat de què graves o puges bastant?
Sí, perquè per exemple puc estar un vídeo en un minut, gravant aquell minut, però no em surten bé les coses, o he de tornar a repetir una cosa i en comptes de parar-ho, pues, borro i potser al minut poso 10 segons.
Uh-huh. I alguna vegada t'has plantejat fer alguna col·laboració amb algun altre youtuber?
Doncs sí que m'ho he plantejat, però és una cosa que és bastant difícil perquè us agrada el tema que feu els dos youtubers, tant ell com jo, i també, clar, és millor estar-hi cara a cara per poder decidir el tema i parlar-ne, i no conec a cap d'aquí que sí que el conegui en persona, però sí que he parlat amb alguns altres, però no ho hem portat a terme encara.
I, per exemple, quins són els noms d'aquests youtubers amb els quals potser podes fer una... col·laboració?
Un que es diu Jorge Guindos i l'altre de Condostés.
I per tu, quin és el millor vídeo que has fet fins ara?
El millor vídeo i el que m'he passat millor tant editant-ho com gravant-ho va ser el tag del reggaeton.
Sí?
Sí.
I el que també ha tingut més resposta per part dels seguidors és aquest?
Sí, de, bueno, primer va el Yoga Challenge i després va anar el tag del reggaeton.
I mitjançant aquests vídeos que expliques, què vols que la gent senti? Fer riure, com has dit abans? O què
exacte,
vols?
Sí, que siguin com 10 minuts d'un vídeo que s'ho passin bé i que se'ls hi passi ràpid. Llavors, si se'ls hi passa ràpid és que s'ho han passat bé.
Però amb el reggaeton, a mi em costa. La gent es posa el vídeo del reggaeton per riure?
Riure, ballar i descobrir noves cançons.
Però que, Carme, o sigui, no és només del reggaeton, és un
exemple
del reggaeton.
Mira, vaig molt perduda amb el tema de YouTube, ja us ho dic. Per això em costa una mica anar seguint el que expliqueu.
No, però
perquè
no.
A més hi ha conceptes que, no, que no els coneix el públic en general, o un determinat tipus de públic amb una mica més d'edat.
Sí,
sí o no?
Sí, sí, el del reggaeton, el que, o sigui, jo crec que el que també és que no és només contestar les preguntes, sinó del plan fer-ho amb gràcia, muntar-te les teves bromes mentre ho expliques i tal.
Clar, va, ja...
Val, doncs això no s'havia explicat.
Bueno, és això.
Per
o
exemple,
sigui, no
o sigui, s'ha de manir una miqueta la intervenció,
sí, sí.
L'actuació.
No és com un examen de pregunta-resposta, sinó que sí.
Que tu veigis el vídeo i se't passi ràpid i que la gent, hi ha trossets que surtes ballant per fer gràcia, altres que dius el nom de la cançó perquè puguin descobrir noves cançons, etc.
Val, perquè jo sí que he vist alguns vídeos d'aquells que semblen que fan la crítica d'algun tema, no? O la recomanació, o fan consells, que són gent jove, així com vosaltres, que es dediquen en el seu canal a allò. Però no he vist aquests mix, no? Que combinen una mica de resposta amb actuació i...
És que podríem dir que ara, diguéssim, hi ha com un nou corrent, entre cometes, dels youtubers, que és de fer tags i challenge, no? I és com una roda, perquè potser un youtuber comença un challenge de, jo què sé, el yoga challenge,
sí.
No? I llavors, si això té repercussió i agrada, una altra persona ho copia i ho
es van enganxant a la cua de l'altra,
sí,
no?
Sí, això...
I a veure
sí,
qui la fa més grossa.
Sí, per exemple, hi va haver un cop que es va fer un challenge molt famós, que era el de menjar unes coses que es deien jelly beans.
Sí.
Que era de fer reptes i si guanyaves, menjava... Bueno, fes el que fessis, t'havies de menjar com un tipus de mongetes que dintre tenien un sabor, que podia ser o molt dolent, per exemple, o podrit o vòmit, o molt bo, de plan maduixa i tot això. I són com coses que van seguint tota la comunitat de YouTube.
Ahà. Molt bé.
I quins són els teus youtubers de referència?
Doncs, per exemple, segueixo a un que es diu Alex Puertolas, el tag del reggaeton el vaig veure a través d'una que es diu Paula Gonu, també Around the Corner, que són dos noies que també pugen vídeos que són bastant divertits, com la meva temàtica, semblant, i, bueno, normalment és que jo miro molt youtuber i tinc una gran àmplia de gent que miro.
I mires només youtubers de Catalunya o Espanya o de fora també?
De fora només miro el Casey Neistat i ja està, pocs miro de fora.
I per què creus que la gent gran, no és jove, té tants prejudicis amb YouTube i amb el fet de que et puguis guanyar la vida si tens moltes visualitzacions en un vídeo?
Doncs perquè creu que no, pujant això no guanyes diners, que sinó que és com una diversió, però que normalment guanyes diners amb les visites però no tant com es creu, sinó que tu amb el que guanyes amb les col·laboracions, quan per exemple un youtuber surt i et diu porto aquesta samarreta a tal marca, ells te l'han deixat perquè ho provis o potser t'han donat diners perquè tu diguis aquesta marca, etc. I és amb això que realment es guanya diners. I clar, ells ho veuen com que et regalin una samarreta no es guanya diners, sinó que has de pencar.
Però Iker, tu ho fas per diversió ara?
Sí, per diversió, totalment.
No, sí, o sigui, els youtubers que guanyen molts diners i que es poden guanyar la vida són només...
Són quatre, no?
Bueno, quatre, no. Sí, més o menys. Els de renom, vaja, sí, sí.
Bueno, però podríem dir que, per exemple, a nivell d'Instagram hi ha també el mateix concepte, això de ser Instagramer i la gent... Bueno, de fet, hi ha moltes noies espanyoles que viuen d'això.
Exacte, amb la moda, portant samarretes d'altres marques...
Sí, sí.
Sí, vaja. Com que a partir de la xarxa social, doncs, com que et dones a conèixer i ja venen a tu les marques.
I sobre la connexió entre YouTube i Instagram, tu també tens el canal de YouTube vinculat a la teva compte d'Instagram?
Sí, per exemple, jo quan pujo un vídeo, doncs, ho anuncio per Instagram, perquè hi ha gent que no li surt encara la notificació de l'Instagram o perquè bé encara no coneix el meu canal, etc. Llavors jo ho pujo allà i així, com més gent arribi, millor.
No li hem preguntat a l'Iker quants seguidors té?
Actualment uns 668.
668.
Exacte.
I
pujant.
Vull dir, has tingut contacte amb ells o hi ha molta gent d'aquests 600 i escaig que no tens ni idea de ni d'on són ni de qui són?
Sí que sé que hi ha gent que em segueix, com per exemple a l'escola institut, però d'altra que no, que em segueix i no sé qui són, i són de la resta del món.
I no et fa una mica de tall o vergonya posar-te davant d'una càmera per persones les quals no saps qui són?
Al principi, quan vaig començar, sí que no tenia moltíssima vergonya d'estar davant d'una càmera, parlant a una càmera, però després, a poc a poc, se't va traient la por i vas tindre com més llibertat i t'expresses millor.
I escolta'm una cosa, què et diuen a casa? Perquè m'imagino que en el seu moment també vas haver d'explicar, mireu, pares, jo ara em dedicaré a fer vídeos, els penjaré a YouTube i faré això així i així. Els hi vas haver d'explicar com funcionava això?
No, perquè la meva família, bueno, generalment ja saben com funciona això a YouTube, perquè el meu germà també ho mira, però sí que els vaig explicar una mica com es pujaven els vídeos, què era i com ho feia tot, perquè no coneixien aquest món de l'edició de vídeo, però els hi vaig explicar i és contents i, doncs, em recolzen.
I graves allà al mig de casa i et muntes un estudi de gravació?
Sí, tinc un menjador ampli on poso els dos focus, la càmera, el trípode i allà gravo. Normalment quan estic sol o està el meu germà, que no m'ocupi molt d'espai ni soroll.
I ens podries donar algun consell per iniciar-se en el món de YouTube o Instagram i per tenir més seguidors?
Doncs començar. Si tu t'agrada el que tu veus a YouTube, aquest món de YouTube, com jo que vaig començar perquè m'agradava, si tu et veus capaç, doncs començar i anar endavant. I jo, com el primer vídeo vaig tindre una gran resposta i una bona resposta, doncs vaig decidir, bueno, i continuo. I vaig continuar i no has de tindre por. Si tu et veus decidit, anar endavant. És com tota la vida. Si tu et veus decidit a fer una cosa, tu fes-ho. Sí. Si no ho fas, no sabràs la resposta, si està bé o està malament, amb la qual cosa tu llença't.
I, per exemple, el tag del reggaeton que hem comentat abans, l'has fet en col·laboració amb una amiga i amb més gent, però normalment fas els vídeos tu sol, et graves tu, poses la càmera o tens més gent darrere que t'ajuda?
Hi ha vídeos que sí que els he gravat jo sols i m'ho he preparat jo tot sol, però sí que a vegades doncs, m'ajuda la Paula o una que es diu la Alba Quiñones, sí que m'ajuden una mica perquè no es vegi desenfocat la càmera, si algú ha dit malament doncs m'ho diuen i ho tornem a gravar, etc. I que hi hagi una bona il·luminació.
I quan, o sigui, quan tu graves sol, no se't fa estrany parlar davant d'una càmera sense tenir ningú allà, però tot i això saps que arribarà gent?
Al principi, com he dit abans, sí que se'm feia estrany estar parlant davant d'una càmera i si entra algú que dirà què està fent aquest noi, però ara ja no tinc cap vergonya ni res. Em sento com si estigués parlant a algú, però aquell que parlo és la càmera.
I escolta una cosa, pensant en el futur, on t'hi veus? Tens aspiracions de continuar en aquest món i diguem, progressar?
Doncs jo, evidentment, sí que si pogués viure d'aquest món sí que ho faria perquè és una cosa que habitualment m'apassiona, m'agrada molt tot aquest tema, però si no pogués doncs ho tindria com un hobby i a part un altre treball, com hi ha gent a YouTube que ho té.
I tu creus que ara els youtubers és com una nova feina, de plan, que molta gent ho critica, però que ara els youtubers estan emergint com una nova feina, no? Una professió.
Sí, exacte, perquè potser, com he dit abans, jo em passo 3-4 hores editant un vídeo, però hi ha altres youtubers que potser es passen 2 dies per editar un vídeo. És com una altra feina en la qual tu has d'elaborar algun producte i tries el teu temps en fer-lo.
I alguna vegada t'has plantejat també vincular-ho amb els teus estudis? Per exemple, hi ha bueno, graus de comunicació audiovisual que es dediquen a l'edició de vídeo o alguna cosa així?
Sí que ho he pensat i de fet bueno, vaig encarar en el batxillerat social perquè és el que em podria donar camí per fer comunicació audiovisual a la universitat.
Ah, que guai.
Molt bé, doncs ja per acabar aquí et farem la pregunta que fem a tots els entrevistats del programa i és si es lliga sent youtuber.
Bueno, lligar no, però sí que per exemple la gent et ve i et diu m'agrada el teu canal, etc. i això et fa com sentir-te especial.
Bueno,
i bé.
Almenys és una forma, no?
Sí.
D'entablar la conversa.
Sí.
Molt bé, doncs agraïm a l'Iker Manchado que avui ens ha acompanyat per parlar de la seva experiència. Ja vam parlar fa un temps amb una noia, no?, que també tenia un canal a YouTube, Irene.
I, sí, bueno, justament era el problema que no hi era jo, però no passa res. I el primer any de tots, s'ha de dir, perquè això va ser un gran triomfo, que vam portar al Núvol a dos instagramers i youtubers, bueno, no són youtubers, instagramers sobretot, molt famosos a nivell espanyol, que es diuen Gigi Vives i sí. Inés Arroyo, i vam venir aquí i vam tenir gent que venia de ràdio a buscar autògrafs. S'ha de recordar això.
Mira, qui sap, potser ara quan surtis, Iker, t'estan esperant.
Potser s'han d'una grata sorpresa.
Bé, en tot cas, si no han pogut escoltar l'entrevista, els hi podem dir que en el teu canal podran veure alguna cosa?
Exacte.
Del que hem estat fent avui aquí?
Sí, penjaré els vídeos i podreu veure l'entrevista i tot.
Molt bé. Doncs agraïm a l'Iker i als teus acompanyants, que avui has vingut acompanyat, que ens hagueu visitat al Núvol per parlar-nos d'aquesta experiència. Ara, què us sembla si anem a conèixer quines són les tendències dels últims dies o les últimes setmanes a les xarxes?
Les xarxes han estat durant 15 dies plenes de molts i molts temes rellevants, com poden ser les disfresses de Halloween, el retrobament d'Operació Triunfo i denúncies de masclisme a la indústria de Hollywood. Comencem amb el Halloween i els famosos.
Com és tradició als Estats Units, els famosos competeixen entre ells per veure qui té la disfressa més treballada, i les xarxes, òbviament, s'omplen de comentaris sobre la disfressa de l'any. La reina de les disfresses fa temps que és la model Heidi Klum, però aquest any ha tingut competidors.
La parella Orlando Bloom i Katy Perry van passar hores i hores maquillant-se per disfressar-se del matrimoni Clinton. La cantant està molt volcada a la campanya electoral demòcrata i ha volgut sorprendre els fans disfressant-se de la mateixa Hillary Clinton. Fins i tot van contractar a un grup de guardaespatlles perquè la representació fos més real.
Com ja sabeu, el retrobament d'Operació Triunfo ha estat el més comentat, sens dubte. L'àlbum amb la recopilació de cançons és el més venut a iTunes i el concert va ser el més vist aquella nit a la televisió amb diferència. Com era previsible, les xarxes estaven plenes de comentaris tant durant el concert com després.
Tant a Twitter com Facebook s'anava comentant les diverses actuacions amb missatges i memes i tant els cantants com els fans i haters van realitzar una infinitat de bromes al respecte. Sobretot, però, va ser molts els missatges de nostàlgia i comentant el més sonat de la nit, l'Escondidos de Chenoa i Bisbal. Hi va haver cobra o no hi va haver cobra?
Les opinions estan realment dividides. Pels que encara no ho sapigueu, en un vídeo que ha vist gairebé tota Espanya, Bisbal i Chenoa es fonen una tendra abraçada, i quan ja s'estan separant, sembla que Chenoa fa l'intent de besar el cantant, però ell és com que evita el petó apartant-se, cosa que tots avui en dia anomenem cobra.
No obstant, s'ha filtrat el mateix vídeo vist des d'una altra perspectiva, segons la qual sembla menys probable que es tracti d'una cobra. El propi Bisbal ha estat preguntant pels periodistes per si era o no era cobra i ell ha negat rotundament que s'apartés perquè Chenoa li intentava fer un petó. El debat està servit, però vosaltres opineu a les xarxes. Finalment, se m'ha comentat molt els darrers dies la denúncia pública de Mila Kunis sobre les discriminacions sexistes de Hollywood. L'actriu ha denunciat que s'ha sentit discriminada moltes vegades pel simple fet de ser una dona, per exemple amb salaris més baixos, i ha estat subestimada i insultada.
Segons ha explicat, Kunis ha remarcat que un productor li va dir que si no sortia semidespullada en una revista d'homes no tornaria a treballar a Hollywood com a actriu. Moltes han estat les persones que han compartit aquesta denúncia als seus perfils de les xarxes, per tal de fer visible un tipus de masclisme més subtil però molt present en el nostre dia a dia. Els Núvols hem tornat aquesta setmana per portar-vos les recomanacions d'oci dirigides a vosaltres, els joves. Avui tenim, com sempre, pel·lícules, sèries, llibres i un grup de música. Comencem amb la sèrie.
La sèrie d'avui és Land Girls, de la BBC. Aquesta sèrie, ambientada en l'Anglaterra de la Segona Guerra Mundial, explica la història d'un grup de noies que s'apunten a la Women's Land Army, i aquest grup consisteix en un grup de dones que puguin treballar a l'agricultura mentre els homes marxen a la guerra. Les noies fan molta cohesió de grup i comencen una nova vida a la granja mentre els seus marits o familiars són a la guerra.
La sèrie va ser creada el 2009 en commemoració del 70è aniversari de la Segona Guerra Mundial. Tot i així, va més enllà i explica la vessant femenina d'aquest conflicte. Una sèrie dramàtica, promocionant i entretinguda. Té 3 temporades i les podreu trobar totes a Netflix o altres portals web. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me.
El llibre d'aquesta setmana, com ja haureu esbrinat, parla de surf, però també de periodisme. Es tracta d'Anys salvatges, l'autobiografia del periodista del New Yorker William Finnegan. El llibre guanyador d'un premi Pulitzer relata les aventures del periodista al llarg de la seva vida.
Podem veure com explica la volta al món surfejant per tots els mars, l'apartheid a Sud-àfrica o fins i tot la xenofòbia a l'estat d'Arizona. Finnegan parla, doncs, de totes les experiències que l'han ajudat a configurar-se com un dels periodistes més emblemàtics del New Yorker. A més, el llibre de l'editorial Asteroide acompanya el text amb nombroses fotografies personals.
Afegim també que William Finnegan va impartir una conferència al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona el darrer mes, on va parlar sobre les eleccions americanes de demà i també d'aquest llibre. Per les persones interessades, podeu trobar la conferència íntegra a la web del CCCB a www.cccb.org.
Doncs ara continuem amb la recomanació d'una pel·lícula. Avui us volem presentar el film Cinema Paradiso, realment una joia del cinema i una obra d'art que segurament la majoria de joves no coneixereu perquè és de l'any 1988.
Va guanyar el premi Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa perquè és un llargmetratge italià dirigit per Giuseppe Tornatore.
Cinema Paradiso és una història d'amor per al cinema. Narra la història de Salvatore, un nen d'un petit poble italià en el qual l'únic passatemps és anar precisament al cinema. Fascinat per les imatges en moviment, el noi creu cegament que el cinema és pura màgia.
Un dia, doncs, Alfredo, l'operador del cinema, accedeix a ensenyar-li al nen els misteris i secrets que s'amaguen darrere d'una pel·lícula. En Salvatore va creixent i arriba el moment en el que abandona el poble per buscar-se la vida.
30 anys després, rep un missatge en el que li comuniquen que ha de tornar a casa. En general, és una pel·lícula molt emotiva, realment un homenatge al cinema i a la màgia que desperta en nosaltres, i la vessant sentimental que ens fa treure. En conclusió, una obra mestra del vuitè art. Com a cada programa, per acabar us mostrem un grup de música, i avui us acostem a Lou Reed. Va ser un cantant de rock and roll dels Estats Units que és tot un clàssic d'aquest estil de música.
Va morir l'any 2013 com a un dels referents de la música rock i conegut com el pare del rock alternatiu. És considerat com un músic de culte i el seu tema més famós és Walk on the Wild Side, de l'any 1972, que va donar llum a temes que no s'abordaven com eren la prostitució o la transsexualitat.
No obstant, avui estem escoltant la seva cançó Dirty Boulevard, una de les cançons emblema del cantant i, segons ell, la seva millor cançó.
Room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing until he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, your tired, your poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says.
Lou Reed, una proposta perfecta per tancar el núvol d'aquest dilluns. Moltíssimes gràcies a la Irene i al Guillem que avui han fet possible tenir un nou fenomen, noves propostes i també conèixer les tendències que hi ha a les xarxes socials. Nois, us espero d'aquí 15 dies amb més convidats, exacte, més propostes i que ens poseu a l'última d'aquestes tendències. D'acord?
Molt bé.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming.